Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 112. Avui us parlaré dels eneatipus. Us volia comentar que, degut a l'interès de moltes de vosaltres, hem iniciat un nou curs d'Enneagrama per al Desenvolupament Personal a l'Hotel d'Entitats a Roda de Barà. Us preguntareu de què va aquest curs? Bé, només per donar-vos una petita idea, l'Enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer-te millor des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a caminar, a treure el millor de tu mateix i assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Si esteu interessats i voleu més informació, com ara els horaris en què s'impartirà el curs, o bé el preu del mateix i reservar plaça, no dubteu en trucar al telèfon de l'Hotel d'Entitats, que és el 977-65-77-12. Us el repeteixo, 977-65-77-12. A on us atendran? En aquest programa d'avui us parlaré d'uns quants trets, o sigui, exposaré una visió general dels eneatipus de l'Enneagrama. Per una part, us servirà per ampliar una mica més els conceptes dels eneatipus per a aquelles que assistiu al curs de l'Enneagrama per al Desenvolupament Personal i també per a aquelles persones que escolten el programa de Poció de Felicitat, els ajudarà per començar-se a identificar amb algun dels eneatipus. Començaré, doncs, parlant-vos de l'eneatipus 1. S'anomena a la personalitat del tipus 1 el reformador. I això és perquè l'eneatipus 1 té un sentit de la missió que els porta a voler millorar el món de diverses maneres, utilitzant qualsevol tipus d'influència que tinguin. S'esforcen per superar l'adversitat, especialment l'adversitat moral, per tal de que l'esperit humà pugui brillar i marcar la diferència. S'esforcen pels valors més elevats i, fins i tot, a costa d'un gran sacrifici personal. La història està plena d'eneatipus de personalitat 1 que han deixat vides còmodes per fer alguna cosa extraordinària perquè sentien que alguna cosa més alta els cridava. Així, per exemple, durant la Segona Guerra Mundial, en Raoul Wallenberg va deixar una vida còmoda de classe mitjana per treballar per la protecció de milers de jueus europeus contra els nazis invasors. A la Índia, en Gandhi va deixar enrere la seva dona i la seva família, i també la seva vida com a advocat d'èxit, per convertir-se en un defensor itinerant de la independència índia i els canvis socials no violents. Un altre exemple de la personalitat de l'eneatipus 1 podem trobar-la en Joana d'Arc, que va abandonar el seu poble a França per restaurar el tron del Dauphin i expulsar els anglesos del país. I que l'idealisme de cadascun d'aquests eneatipus 1 ha inspirat a milions de persones. Molts altres eneatipos de personalitat 1 són persones d'acció pràctica, doncs volen ser útils, en el millor sentit de la paraula. En cert nivell de consciència, senten que tenen una missió per complir la vida i molts cops només per intentar reduir el trastorn que veuen en el seu entorn. Tot i que els eneatipos 1 tenen un fort sentit del propòsit, també solen sentir que han de justificar les seves accions amb ells mateixos i també sovint amb les altres persones. Aquesta orientació fa que la personalitat del tipus 1 de l'enneagrama dediqui una gran quantitat de temps a pensar en les conseqüències de les seves accions, així com en la manera d'evitar actuar contràriament a les seves conviccions. Per això, els eneatipos 1 sovint es convencen de que són tipus mentals, o sigui de la triada mental, racionalistes, que només procedeixen de la lògica i de la veritat objectiva. Però, com molt bé sabeu, són de la triada de l'instint, perquè la imatge real és una mica diferent. Doncs els eneatipos 1 són realment activistes que busquen una raó acceptable per la que senten el que han de fer. Són persones d'instint i passió que utilitzen conviccions i judicis per controlar i dirigir les seves accions. En l'esforç de mantenir-se fidels als seus principis, els tipus 1 es resisteixen a veure's afectats pels seus impulsos instintius, conscientment, no cedint o no expressant-los massa lliurement. El resultat és, doncs, un tipus de personalitat que presenta problemes de repressió, resistència i agressió. Generalment, les altres persones els veuen com molt autocontrolats i fins i tot rígids, tot i que tot això no ho experimenten ells mateixos. Els sembla que estan asseguts en un calderó de passions i desitjos i que el millor és que mantinguin la tapa posada perquè no hagin de lamentar tots els que envolten. Escolteu ara un exemple d'un eneatipus 1. La Cassandra és una terapeuta que té un consultori privat i que recorda la dificultat que va travessar en la seva joventut. Ens diu així: "Recordo que a l'escola secundària vaig rebre comentaris sobre de que jo no tenia sensacions. A dins meu vaig sentir intensament els meus sentiments i tot i així no els vaig poder deixar sortir tan intensament com els sentia. Encara ara, si tinc un conflicte amb un amic i necessito abordar un problema, assajo amb antelació com expressar amb claretat el que vull, necessito i observo, i tot i així no sentir-me dura o culpable de la meva ràbia, que sovint és desconcertant." Els tipus de personalitat 1 de l'enneagrama es creuen que sent estrictes amb ells mateixos i acabant sent perfectes, els justificaran davant d'ells i dels altres. Però intentant crear la seva pròpia marca de perfecció, sovint creen un infern personal. En lloc, d'acord amb l'afirmació del Gènesi de que Déu va veure que el que havia creat i li va ser bo, els eneatipos 1 consideren intensament que no ho era de bo i que és evident que hi ha hagut alguns errors aquí. Aquesta orientació els dificulta a l'hora de confiar en la seva orientació interior, de fet, de confiar en la vida. De manera que els tipus 1 confien molt en la veu del seu superego, una veu apresa des de la infància, per orientar-los cap al bé més gran, que tan apassionadament busquen. Quan els eneatipos 1 han quedat completament submergits en la seva personalitat, hi ha molt poca distinció entre ells i aquesta veu severa e imperdonable. Separar-se'n d'aquesta màscara de la personalitat i reconèixer els seus punts forts i les seves limitacions genuïnes és el que suposa el creixement dels eneatipos 1.
In a way I can't describe.
Cada un dels 9 eneatipos de l'enagrama té 9 nivells de desenvolupament. 3 d'ells són nivells saludables, 3 mitjans i 3 nivells poc saludables. I això explica, també, moltes vegades, com dues persones amb el mateix eneatipos poden arribar a ser tan diferents. Aquests 9 nivells de desenvolupament molts cops s'anomenen nivells espirituals o de la consciència. Doncs estan relacionats amb la teoria de la dinàmica en espiral de Beck i Cowan, que ens diu que la dinàmica espiral és un model que serveix com a guia per entendre la forma en què el ser humà percep el món i actua a través del seu procés evolutiu. També ens permet comprendre les alteracions que presenta la seva forma de pensar, tant interna com externament. Aquest model no només s'enfoca en els aspectes individuals del ser humà, sinó que s'expandeix fins a correlacionar-los amb factors evolutius en l'àmbit social. Aquest model es va iniciar amb les investigacions de Claire Graves i després va ser reprès per en Christopher Cowan i Don Beck, qui van promoure l'aplicació d'aquest sistema en entorns organitzacionals, socials i culturals. Però per què ens serveix aquest model de dinàmica en espiral? Doncs perquè la vida té implícit un procés evolutiu constant. I des del moment en què naixem, ens desenvolupem en ella, la nostra manera d'interpretar el món i el nostre sistema de valors evoluciona amb ella. Comprenent les etapes de desenvolupament, podem determinar aquells trets del nostre comportament que ens limiten, alhora que visualitzem un panorama, o sigui, un nivell més ampli, en el qual enfocar els nostres esforços i avançar cap a aquesta nova visió del món que comprèn més nivells. La dinàmica espiral ens permet comprendre les pautes que regeixen el pensament del ser humà per després facilitar les millores necessàries que el guiïn en un procés de transformació aplicable en la seva relació amb si mateix, amb els altres i amb l'entorn. Això redundaria també en els canvis a nivell global. El conegut empresari i cofundador d'Apple, Steve Jobs, va dir en un dels seus discursos el següent sobre triar viure la teva pròpia vida. Va dir: el teu temps és limitat, de manera que no me'l gastis vivint la vida d'algú diferent. No quedis atrapat en el dogma que és viure com altres pensen que hauries de viure. No deixis que els sorolls de les opinions dels altres facin callar la teva pròpia veu interior. I el que és més important, tingues el coratge per fer el que et diuen el teu cor i la teva intuïció. De fet, no és gens senzill triar viure la teva pròpia vida, ja que des de la primerenca edat hi ha molta pressió, soroll i opinions d'altres persones que et poden desviar fàcilment sense que gairebé ni te n'adonis. Com tots sabem, per viure la teva pròpia vida, cal ser ferm. Hi ha una llegenda molt bonica, treta del pròleg del llibre de l'enquadernadora de llibres prohibits, de Belinda Starling, que ho explica de la següent manera. Hi ha la creença que Sant Bartomeu, patró dels enquadernadors, ofereix a cada ànima, poc abans de néixer, dos llibres. El primer està protegit per unes cobertes de cuir marroquí amb filigranes d'or i paper d'Holanda. L'altre es presenta en pell de cabra, sense, si més, no adobar, ni tampoc n'hi ha ni un sol gravat. Després d'haver-ne triat un, l'ànima s'encarna en el món dels vius, on a la fi podrà obrir-lo. Els que van triar el tom de bell aspecte descobriran que ja existeix un text al seu interior, una novel·la on es revelen tots els passos que es donaran en aquesta vida, un inventari d'accions que haurà d'aprendre al peu de la lletra fins a la fi dels seus dies. Quan la mort vingui a visitar-nos, l'enquadernació del llibre estarà deteriorada de tant ús, les pàgines s'hauran deixat anar i les lletres tot just seran visibles. Els que van optar pel segon volum trobaran una infinitat de pàgines en blanc que hauran d'anar omplint amb les decisions que prenguin lliurement, triant en cada moment cap a on encaminar la seva existència, fent-se des del primer instant amos de les seves pròpies vides. A mesura que les pàgines van sent escrites, el llibre anirà adquirint gairebé, per art de màgia, un aspecte més brillant, les cobertes semblaran haver estat enquadernades en els millors tallers del món i les filigranes despertaran l'admiració dels grans gravadors de la història. Al final, quan el cos deixi anar el seu últim alè, el tom serà tan vell i contindrà tals proeses que passarà a formar part de la gran biblioteca del coneixement humà. La veritat és que, com en tot aprenentatge, el procés de creixement interior requereix de compromís. I tot i que inicialment pot semblar difícil, podem estar segurs que la complexitat no existeix per qui realment vol ampliar els seus horitzons. Existeix en moltes persones la constant inquietud sobre com iniciar un procés de creixement que desperti un estat de consciència més harmoniós per assolir la llibertat i plenitud, ja que s'ha fet cada vegada més evident que la humanitat i el món necessiten d'aquesta transformació. I és aquí on entra en joc l'Enneagrama, que ens ensenya a com ser nosaltres mateixos, a com alliberar-nos de tot el que no ens deixa avançar, a reconèixer les nostres debilitats i les nostres fortaleses, a escriure el llibre de la nostra vida. I és que iniciar un procés de creixement implica, com a primera mesura, prendre la decisió de voler anar més enllà de les limitacions de l'ego, és a dir, voler transcendir conceptes, costums i formes de veure el món, les quals, potser fins ara, han estat restringides. Per això, en l'Enneagrama s'estudien les 9 personalitats o enetipus, o sigui, les 9 diferents maneres de veure el món.
Understand what Listening still, perhaps.